Entrevista als candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Pol de Mar.
Què tal, com esteu? Seguim al peu del canó amb en Marc Vidal als controls tècnics, com sempre, i arribem ja a la recta final de les entrevistes als candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Pol de Mar, que, com sabeu, estem fent seguint l'ordre dels resultats de les eleccions del 2019, de menys a més vots rebuts. Ahir escoltàvem la candidata de la CUP, Isabel Llari, i avui escoltem a qui ha estat alcalde durant els últims 4 anys i que ha compartit govern juntament amb la CUP. És el candidat d'Esquerra Republicana, Albert Zanca.
Albert Zanca té 46 anys, està casat i té dues filles i un fill. És administratiu amb 18 anys d'experiència en el disseny de processos vinculats al món de la banca. Estudia el grau de gestió i administració pública. Aficionat al futbol i culer de cap a peus. Li agrada escoltar música i sortir a córrer. Es descriu com a independentista, republicà i demòcrata i creu que un país es construeix des de baix cap a dalt amb el municipalisme com a base.
Albert, com estàs?
Molt bé, Nil. Bon dia.
Bon dia. Ara escoltàvem a la descripció que ens envieu vosaltres mateixos, que a tu t'agrada anar a córrer, escoltar música, i li deia a la Isabel, déu-n'hi-do amb aquests últims 4 anys, tot el que ha passat, eh? Pandèmia mundial, crisi econòmica derivada de la guerra a Ucraïna, el Glòria... No sé si has tingut gaire temps per anar a córrer, per escoltar música i tot plegat.
Gens ni mica. No he pogut anar a córrer. De fet, això de no tenir temps per anar a córrer és una excusa que sempre ens donem, perquè sempre hi ha un moment. Però la veritat és que amb els 4 anys que hem tingut, poques ganes aquí hem de sortir a córrer. Escoltar música, sí, és un moment de relax, i encara que la música sigui estrident, perquè a mi m'agrada el heavy, doncs sempre va bé aquell relax i aquella musiqueta. Per tant, una part dels hobbies sí que els hem pogut gaudir aquests 4 anys.
Com valora aquests 4 anys? Com valora el seu mandat com a alcalde?
Home, jo en general el valoro de forma positiva. També és veritat que com deies, ha sigut un mandat extremadament estrany, no només per nosaltres, pel fet de que érem també novells governants, sinó perquè és que ha passat coses que no havien passat mai. Aleshores, has d'afegir la inexperiència de governar en circumstàncies normals amb esdeveniments sobrevinguts increïbles, com el tema de la pandèmia, no? El Glòria, doncs mira, potser és un tema menor comparat amb la pandèmia, però sí que tenint el hàndicap de ser novell, de conèixer l'organització, conèixer a la gent, veure com funciona realment la política municipal des de dintre, si a sobre tens aquests entrebancs, doncs crec que ha sigut més complicat. Però jo volo positivament, sobretot per la part d'aquests 2 anys de pandèmia, que tot i que a la gent els ha semblat que dèiem coses molt estranyes, el que ens hem intentat fer ha sigut doncs, vetllar per la salut de la majoria, i crec que hem pres decisions correctes i que hem pogut doncs, solventar-ho d'una manera més o menys raonable amb tothom.
A l'hora de tornar-se a presentar, li va ser fàcil, va dubtar...
No vaig dubtar gens ni mica. Va ser fàcil perquè pel fet aquest d'haver tingut aquests 4 anys tan complicats et queda el coquet de dir quan podrem fer feina amb normalitat i poder doncs, acabar els projectes que tens en ment i que vols que milloren el teu municipi. Per tant, ni un dubte, ho tenia claríssim que ho volia fer. També era el meu compromís, això ho vaig dir fa 4 anys i ho repeteixo ara, que quedi gravat. Jo el meu compromís és 8 anys, perquè crec que 8 anys dona temps per tirar endavant els projectes, i si no dona temps d'acabar-los, el projecte queda, i les persones sempre poden ser noves, hi ha d'haver-hi renovació, sàvia nova i gent amb empenta per poder tirar endavant.
Li demano també autocrítica. Què criticaria del seu mandat com a alcalde?
Doncs mira, segurament la inexperiència ha fet que potser hàgim pres alguna decisió doncs, poc correcta, no? També autocrítica que vam fer evident en la presentació de la llista aquest diumenge. Hem fet coses i no hem sabut explicar-nos potser prou bé i potser la gent no s'ha assabentat de les coses que hem fet bé, no? Crec que aquí hem badat bastant, hem fallat bastant, no hem estat ambiciosos a l'hora d'explicar les coses que hem fet bé i aquesta és una autocrítica que hem fet. Que, a més, jo assumeixo i que des de la nostra assemblea inclús també se'ns ha traslladat, no? Perquè ells ens agrada tenir gent a fora, no? De l'àmbit del que és l'Ajuntament, perquè de vegades perds la perspectiva quan estàs a dintre i això és una de les coses que ens han remarcat. Escolteu, esteu fent coses bones, esteu tenint èxit amb certes coses, expliqueu-les i no ho hem sabut fer massa bé.
Sant Pol ha estat governat la gran majoria d'anys per Convergència i Unió. Creuen que durant aquests últims 4 anys han tingut temps de fer un canvi en la manera de governar, senzillament perquè teniu ideologies diferents?
Jo crec que sí, un petit canvi sí que hi ha hagut, però clar, si dels 4 en restes 2, difícilment pots fer un tomb realment totalment diferent. També és a dir, 40 anys d'un tipus de govern és difícil de tombar-lo en 4 anys, d'acord? Però bé, escolta, ara tenim l'oportunitat de poder estar 4 anys més i continuar fent aquesta transformació, de fer una política diferent. Jo no dic que la política que hi ha hagut durant els 40 anys anteriors hagi estat molt dolent. Evidentment, tothom pot haver comès errors. El que nosaltres volem és fer una manera de governar diferent a la que es governava fins ara, amb valors republicans, amb el bé comú, per davant dels interessos particulars.
Vostè ha pogut governar gràcies a un acord municipal, ara ho comentàvem, amb la CUP. Si les circumstàncies ho permeten, tornaria a repetir aquest acord?
Això quan surtin els números, Nil. Quan surtin els números. A mi no m'agrada parlar de pactes abans d'eleccions.
Però perquè... està content amb com ha anat aquest pacte?
Crec que hem fet coses bones, no ens enganyarem, hem tingut discrepàncies amb el nostre soci de govern, no us enganyaré, i en certs moments hi ha hagut certes dificultats. Per tant, això també ens dona un aprenentatge i una situació que és diferent a la que vam començar i que, per tant, bueno, depèn de com surtin les combinacions, veurem. No em vull aventurar amb aquestes coses perquè, de fet, no ho he fet mai, tampoc ho vaig fer fa 4 anys, fins que no hi hagin resultats, fins que la gent no hagi decidit què és el que vol o què és el que ha votat, no és moment d'especular amb pactes per aquí, pactes per allà, repetir, no repetir. Crec que no és el moment i no ho faré.
Feta la introducció, fet el balanç d'aquests 4 anys, anem a les propostes concretes. Comencem precisament per una de les propostes principals del seu programa, finalitzar el projecte de l'Institut Escola. Recordem que l'Ajuntament és el promotor de l'obra de construcció d'aquest Institut Escola i repassant la web de participació ciutadana, allà es deia que es podria posar en funcionament el 2022-2023. Expliqui'ns què ha passat. Hi ha hagut retards? Com ha anat això?
Bé, doncs, com us podeu imaginar, la construcció d'un Institut Escola no és una obra menor, és una obra important, a part de la part constructiva, doncs conceptualment és un canvi també en el model educatiu a Sant Pol, es passa de tenir una escola, un institut, a un institut d'escola, i bé, l'enrederiment, bàsicament, que portem d'un any, doncs ha tingut diferents fases, no? Des de, com comentaves al principi, no? Aquesta crisi econòmica arran de la guerra ucraïna, doncs que va fer disparar els preus de les primeres matèries, doncs va generar problemes i tensions amb l'empresa constructora a nivell de pressupostari, bueno, vam negociar, ho vam arreglar, hi han hagut certs increments, evidentment, els materials han pujat, per tant, ells doncs, també els hi sortia un sobrecost. I bàsicament, els problemes que hi han hagut han sigut en tema d'obres, en tema de permisos, tema de llicències, tema de el projecte executiu per poder iniciar la construcció, doncs ha de passar per supervisió de centres de la Generalitat i aquest no acaba mai de fer net. Hem tingut una reunió recentment i sembla ser que ja vam al final del túnel. El que passa que, com sempre he comentat en totes les reunions amb la comunitat educativa o amb altres àmbits, no m'agrada posar dates taxativament perquè passa el que passa, que les obres sempre acaba haver-hi algun problema i s'enredreixen. Per tant, crec que ja estem veient el final del túnel i en breu podrem donar bones notícies.
És a dir, que quan acabem el pròxim mandat tindrem Institut d'Escola?
Jo crec que podem afirmar que sí.
Sé que no li agrada posar dates,
No m'agrada posar dates, però crec que sí, són 4 anys, per tant, no crec que ens enredaríem 4 anys més.
Canviant de temes, hi ha una sèrie de crítiques que repeteixen alguns partits que ha tingut a l'oposició durant aquest mandat. Per exemple, Junts assegura, i ho diu literalment, que Sant Pol està brut. Què respon a aquestes crítiques? Ho dic perquè s'està comentant molt.
De fet, no ho sé. No ho sé, jo sempre he comentat el tema de la neteja a Sant Pol, ja sigui amb recollida d'escombraries que ho porta una empresa externa o la neteja viària que ho porta els serveis municipals. Algú pensa que es donen instruccions polítiques als treballadors municipals perquè netegin o deixin de netejar? És absurd. Aquestes crítiques a qui més mal fa són el personal de l'Ajuntament, perquè fan exactament la mateixa feina de neteja que feien fa 4 anys i que fa 10 i que fa 20, sense cap instrucció de neteja menys. Per tant, aquestes crítiques d'això està brut, vaig veure un vídeo, no?, que feia precisament Junts, un banc amb cacarades d'ocell. Bueno, doncs escolta, ja el netejarem. El tema de la neteja és un tema molt complicat i que personalment considero que no és un tema de fer política, perquè la neteja i la recollida de les escombraries, si podem entrar dintre del mateix pack, és un problema que tenim tots. I que sí que l'administració ha de posar les facilitats perquè sigui més fàcil recollir-ho i que no sigui tan, diguéssim, molest per la ciutadania, però és una cosa de tots. Només l'administració això no ho arregla. La gent ha de fer també el seu paper important perquè això funcioni. I fer campanyes amb aquest tema, almenys Esquerra Republicana, no ens ha agradat mai, perquè és un problema que tindrà qui governi, sigui del color que sigui i pensi com pensi. La gestió de les escombraries i la gestió de la neteja viària és complexa i sense l'ajuda de la ciutadania l'administració sola no ho pot aconseguir.
Vostès el que sí que diuen al seu programa és que hi ha equipaments municipals que s'han anat degradant per la manca d'un pla exhaustiu de manteniment. Quins són aquests equipaments? Què ha passat?
Bé, no, entenc que també és un tema de pressupost i de que segurament les inversions que aquest ajuntament pot fer sempre es dediquen a fer-se en benefici de la ciutadania, no? Però això què ha passat? Doncs que els equipaments municipals on hi ha els treballadors o on també en fan ús la ciutadania, doncs no han tingut un seguiment exhaustiu de manteniment. Doncs a casa teva tu procures doncs que quan una finestra no tanqui bé, doncs l'arregles de seguida. Jo no estic dient que les finestres no tanquin, però sí que es podrien haver canviat, tot el tema d'eficiència energètica doncs s'hauria d'haver anat actualitzant i no s'ha fet, i aleshores aquí és on potser aquesta deixadesa que l'oposició diu que estan als nostres carrers i places, doncs potser els edificis municipals també necessiten aquesta neteja de cara i que, a més, el que et comentava amb el tema de l'eficiència energètica, un bon manteniment, uns bons tancaments, perquè això ens permet reduir energia, que l'energia està caríssima, tota una sèrie de coses que potser fins ara no estaven a la primera línia a l'hora d'atacar-ho, però crec que cada vegada més és important que ho tinguem present i que es vagi fent mica en mica. No podem fer tot de cop, perquè també és un tema econòmic, no podem arribar a tot, però mica en mica i amb un pla de manteniment, doncs anar rehabilitant o endreçant doncs, els equipaments que tenim en el municipi.
El sistema de recollida de residus porta a porta ha d'arribar a tot el municipi durant els pròxims 4 anys? S'hauria d'estendre?
Ha d'arribar a tots aquells llocs del municipi que sigui eficient econòmicament, també. Volem arribar a més bars, hi ha algunes zones del municipi, sobretot en urbanitzacions, que no és factible, no és viable, perquè el cost de mantenir el porta a porta seria molt, molt alt, i aleshores, evidentment, hauríem d'incrementar el preu, diguéssim, l'impost de les escombraries, i de moment, ja us ho deixo anar, amb els 4 anys no s'han incrementat els impostos, però sí que hem d'intentar expandir-ho al màxim perquè està demostrat que és el sistema més eficient i a la vegada si fas aquesta recollida selectiva al porta a porta, aquesta recollida selectiva ens permet tenir certs ingressos que si no es fa així el que tenim és moltes més despeses. Per tant, el màxim possible del porta a porta és el que s'ha de fer i en aquells llocs on evidentment l'estudi econòmic vegi que és impossible perquè són les despeses desorbitades, doncs allò el model de contenidors en les zones on sigui impossible fer un porta-a-porta econòmicament sostenible.
Canvio radicalment de tema. Parlem d'habitatge. Segons dades de la Generalitat, el cost d'un lloguer mensual d'un pis a Sant Pol ha passat dels 650 euros de mitjana del 2010 als 850 del 2022. Li preocupen aquestes dades quan les veu?
Sí. Em preocupen. I mira, ara et comentaré, contestaré una pregunta massa d'abans sobre autocrítica. L'habitatge. Era una de les coses que nosaltres portàvem al programa, el tema de l'habitatge. Vam fer un programa d'habitatge local amb la Diputació en què ens marca unes eines i unes accions a seguir per facilitar l'habitatge i l'habitatge assequible i no hem sigut capaços de desenvolupar-ho. És una crítica que una autocrítica també que fem, no hem sigut capaços, però com a mínim tenim les bases sentades per fer-ho i és el diguéssim, l'objectiu del proper mandat.
Perquè l'Ajuntament pot fer alguna cosa en aquest sentit?
L'Ajuntament pot fer alguna cosa, pot fer. Evidentment és molt complicat, perquè al final l'habitatge és una propietat privada i la gent té dret a fer amb els seus habitatges el que vulgui. bé, fins a cert punt, no? Que les notícies d'ahir a la tarda i avui són que la Generalitat podrà fer expropiacions a grans tenidors i, bueno, com a mínim, adquirir aquests pisos i poder posar-los a lloguer assequible. Però l'administració poc pot fer, i menys una administració local, però sí que hi ha coses que es poden
com
fer.
Com què? Què pot fer?
Bueno, doncs, per exemple, una cosa que vam iniciar i que no vam finalitzar, com per exemple declarar a Sant Pol un municipi de lloguetens, que això el que pretenia una miqueta era posar uns topalls en els lloguers en diferents zones per les característiques que hi havien, però que en el fons tampoc hi havia una legislació al darrere que obligués. Al final era un tema de que el llogater ho sabia, podia exigir-li en el que li llogava el pis, però al final no hi havia cap llei que l'emparés. No? El tema dels habitatges d'ús turístic, també intentar posar fre perquè s'està disparant moltíssim. Jo entenc que pot haver, és un sistema de negoci, que un percentatge pot ser correcte que sigui, però s'està disparant moltíssim i això, doncs, què fa? Que la gent prefereixi fer uns lloguers alts per poc temps en comptes de permetre un lloguer, doncs, a algú que pugui estar més temps i de forma més assequible. També hi ha la possibilitat d'adquirir sòl o adquirir habitatges municipals, diguéssim, comprar-los, que sigui patrimoni municipal, i aleshores destinar-lo a lloguer assequible. Per poques coses que hi hagin, crec que hem d'intentar aconseguir fer-ho. Perquè n'hi ha poquetes, però n'hi ha. I segur que una millora sempre, sempre és possible. I aquest és el gran repte del proper mandat per poder tirar endavant el tema de la solució d'habitatge.
Lligat amb això, no han estat 4 anys fàcils pels comerços del poble, de fet jo diria pels comerços d'arreu del món, amb la pandèmia i les crisis que ara comentàvem. Hi ha una manera d'ajudar aquests comerços que potser ara estan o poden estar amb l'aigua al coll?
Home, nosaltres des de l'Ajuntament en temps de pandèmia vam fer unes bases per donar uns ajuts, però clar, estava tot molt condicionat a la situació de pandèmia. També és veritat que hi havia establiments essencials que no van tenir aquests problemes, després d'altres que no. El teixit comercial de Sant Pol és complex. Quin tipus d'ajudes poden donar? Ajudes directes? Doncs bé, s'hauria de valorar quin tipus d'ajudes directes poden donar. S'ha intentat fer en anteriors èpoques, doncs, ajudes, per exemple, a adequació del local, doncs, per tema accessibilitat, però al final aquest tipus de partides i d'ajudes han de tenir un sac de diners important, considerable, perquè tot això costa molts diners i al final no arribava a satisfer les necessitats reals dels comerciants. A nivell de campanyes, l'Ajuntament ha intentat facilitar i donar tot el suport per fer campanyes de promoció del comerç local, però crec sincerament que la iniciativa en aquest sentit ha de ser dels comerciants, perquè en el fons són els experts, són els professionals del comerç, i el que ha de fer l'Ajuntament és estendre la mà i ajudar-los i a col·laborar amb ells dintre de tot el que es pugui. Per tant, la mà estesa a l'Ajuntament sempre l'han tingut i sempre la tindran, i crec que és una conjunció entre els dos, no? Administració i, en aquest cas, pues, la Unió d'Establiments i de Serveis o els botiguers individualment. I una de les coses, torno a treure autocrítica, potser el que no hem fet amb aquests 4 anys és tenir més contacte directe amb ells per parlar d'aquestes problemàtiques, de buscar solucions, però que en qualsevol cas estem disposats a fer-ho i ho farem.
Hi ha molts temes dels que vull parlar amb vostè, no sé si tindrem temps. Parlava ara dels apartaments turístics. Quin és el model turístic que ha de tenir Sant Pol? És sostenible el que tenim ara mateix? Veiem que a l'estiu arriba moltíssima gent, a l'hivern en canvi hi ha poca gent. És sostenible?
Jo crec que sostenible sí que pots, sí que ho és, perquè en el fons és veritat que, mal ens pesi, molt negoci es fa en les èpoques d'estiu o de vacances, no? Setmana Santa, que ens visita molta gent, que aquesta gent entenc que fa despesa als nostres serveis, a les nostres botigues, i per tant ve gent a la platja i per tant també després fa ús dels serveis que de fet a l'estiu hem arribat a situacions tan estrambòtiques que no tenim prou serveis per oferir a aquesta gent. El que passa que per contra això també té una massificació que també genera molta despesa, no? De la mateixa manera que hi ha gent que ve a la platja i després de la platja doncs en va a fer una copa o se'n va a la botiga a comprar una peça de roba o el que sigui, també hi ha aquell que suporta tot, arriba amb el tren, baixa amb el tren, va a la platja, deixa totes les salles a on li sembla, amb la qual hem de reforçar el servei de neteja els caps de setmana i això suposa més despesa i que no ens aporten res. Clar, l'equilibri entre les dues coses és complex, és complex. No hem de tancar les portes a que Sant Pol sigui un lloc de visita on la gent vingui a gaudir de la seva platja, però també de la seva platja i de les altres coses que li pugui oferir, gastronomia, cultura, paisatge, territori, podem anar a fer passejades per Sant Pol, podem pujar a la plaça Sant Pau, sentar-nos mitja hora i gaudir de veure l'estació, encara que sigui tan lletja, no? L'estació i la platja. Per tant, sí que és sostenible, però hem d'anar molt amb compte perquè si es massifica morirem d'èxit.
Per anar acabant, si vostè és alcalde, es proposa pacificar el centre del poble. Uh-huh. Això a la pràctica en què consistirà? Expliqui'ns com s'ho imagina.
Sí, això a la pràctica... De fet, això és un projecte que no és nou, que fa molt temps que se'n parla i, de fet, en el mandat anterior hi havia la intenció de poder-ho fer, però les circumstàncies ha fet que hem hagut de passar d'altres coses per davant i no poder executar aquest projecte. I bàsicament el que planteja la pacificació és fer una plataforma única, el que és el carrer del Consolat de Mar, amb diferents fases, arribant fins al carrer Ferrocarril, per donar prioritat als vianants. Donar prioritat als vianants. Sant Pol, en la gran majoria, però en els carrers centrals, diguéssim, Consolat de Mar, carrer Nou, hi ha voreres molt estretes, i és un problema. Aleshores, la plataforma única el que fa és ficar-ho tot al mateix nivell, donar prioritat als vianants i als cotxes entrar doncs, només el que són els veïns i els que han de fer, diguéssim, servei als establiments amb uns horaris concrets. Això és bàsicament el que serveix la pacificació, donar prioritat al vianant. Però per aconseguir això hi ha un altre element important, que el fet que Sant Pol sigui com és, el seu nucli, i la manca d'aparcament és perquè tingui èxit això, hem d'aconseguir tenir aparcament dissuasiu fora del poble, perquè la gent pugui deixar el cotxe i entrar caminant.
Per tant, més aparcaments.
Més aparcaments. I això és molt complicat. Tothom coneix Sant Pol, tenim molt poc espai i trobar lloc per fer-hi aparcament, diguéssim, gran, perquè realment es pugui descongestionar cotxes al centre, doncs és difícil. Ara tenim una oportunitat, que és el tema de la pacificació de la Nacional 2, que amb aquesta pacificació nosaltres ja hem presentat un projecte a la Generalitat, una proposta de com aprofitar part del tram de la N2 que passa pel mig de Sant Pol per fer-hi aparcament dissuasiu i que allà puguin deixar el cotxe i estiguin a una distància relativament curta del centre, que es pugui fer caminant, que la gent no hagi de baixar amb el cotxe fins a la porta d'allà on vulgui anar.
Com sap, l'última pregunta no li faré jo, sinó li farà la candidata que ha passat per aquest estudi abans que vostè, que en aquest cas és Isabel Llari, la candidata de la CUP. La pregunta és aquesta.
Els companys i companyes d'Esquerra Republicana els hi formulem la següent pregunta. El 2019 proposàveu la creació del Consell de Joves, el Consell d'Infància i també doncs, afavorir la participació de la gent gran. Aquests consells no s'han creat i com a grup municipal tampoc heu participat en els consells sectorials impulsats des de les regidories que portàvem des de la CUP, els consells de Medi Ambient, Equitat, Seguretat i Cultura. Quines propostes teniu per promoure la participació? Gràcies.
Què li diu?
Doncs, mira, aprofito i torno a dir, autocrítica, és cert, no hem participat, no per no voler participar, no per no estar d'acord amb formar part d'aquests grups, sinó perquè no hem arribat a poder ser-hi d'una forma, doncs, quan nosaltres ens involucrem en les coses perquè tenim la capacitat de poder-ho fer i no ens hem incorporat en aquests consells doncs, per la capacitat de poder-hi desenvolupar una bona feina. És una autocrítica. Ho hauríem d'haver pogut participar-hi, de fet ens han donat l'oportunitat i no ho han fet, i és una autocrítica també podem fer doncs, de que en alguns òrgans de participació no hi hem estat com hi hauríem d'haver estat. És així. Què farem? Doncs, bueno, intentar doblar els nostres esforços per poder arribar a tots aquests grups de participació, per poder-hi aportar doncs, el nostre gra de sorra i la nostra visió de quines són les polítiques que hi han d'haver en aquests grups i en aquests consells. Isabel, De vegades es pot arribar a tot, de vegades no es pot arribar. Nosaltres hem optat per prioritzar altres coses. Es pot acceptar com una autocrítica a coses que ens ha quedat en el tinter per fer.
Senyor Tanca, ens queda un minut. Expliqui als santpolencs i les santpolenques que ens estan escoltant perquè l'han de votar vostè i a la seva candidatura el pròxim 28 de maig.
Molt bé. Doncs jo, senzillament, el que li demanaria a la gent de Sant Pol, a tota la ciutadania, és que Esquerra Republicana va arribar fa 4 anys per transformar Sant Pol, per impulsar polítiques republicanes amb valors republicans, amb el bé general per davant del bé particular. Hem començat una feina, no sé si la ciutadania ha notat aquest canvi, però en qualsevol cas, davant d'aquest dubte, el que volem és continuar posant la nostra petjada per culminar tots aquells projectes que no hem pogut culminar, com per exemple l'Institut, com per exemple el projecte aquest que volem iniciar amb la compra de la parcel·la al polígon per fer traslladar la brigada, alliberar el sindicat per fer un equipament cultural i tants altres projectes que ens han quedat en el dia, com la base nàutica, tampoc l'han pogut fer. És a dir, projectes en benefici de la gent, on la gent sigui el centre de les decisions que prenem. Volem que Sant Pol esdevingui el millor lloc possible per viure i, per tant, la nostra intenció és treballar amb aquest objectiu i aconseguir que aquestes paraules es converteixin en fets i que la gent ho pugui viure directament, no només sentir-ho a través de les ones.
Albert Zanga, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Nil.
L'esperem dissabte dia 20 de maig a les 6 de la tarda a l'embalat del Parc del Litoral. Allà hi farem el debat electoral i nosaltres ens retrobem demà amb una nova entrevista. Moltes gràcies.